cop policial contra una de les principals xarxes de tràfic de persones de la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 8 a les Balears, 6 a Eivissa i 2 a Palma. La xarxa hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 persones migrants des d'Algèria en travessies en condicions inhumanes. Una operació que també ha permès intervenir droga i de 8 embarcacions d'alta velocitat. I tot això mentre continua la pressió migratòria a les Balears, en 6 embarcacions interceptades des d'ahir hora baixa i el rescat de 9 persones després del naufragi d'una embarcació al sud-est de Cabrera. I mirarem també cap a Ceuta, on continua el pols diplomàtic entre Espanya i Itàlia pels controls fronterers, mentre tot això, centenars de menors continuen a la ciutat autònoma sense un adult de referència. Però avui, divendres 7 d'agost, hi ha més titulars que ara vos avançam amb Victòria Morell. Un home de 45 anys ha resultat ferit greu després de precipitar-se des d'un 12 pis d'un edifici de Palma.
Bon vespre. L'home ha caigut sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa, que també han resultat ferides. Tots han estat hospitalitzats a Son Espases.
I Endesa investiga l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'excés de consum com a possibles causes dels talls de subministrament elèctric que es repeteixen a diferents punts de les illes en plena temporada de calor.
La companyia estudia especialment l'afectació sobre determinats components de la xarxa, com els cables subterranis i els fusibles. Veïns de Palma i de Pollença denuncien interrupcions constants i intermitents.
Estem com a un polígono i tenim molt de vegades talls de llum, molt sovint, fa pujades, de ballades, se'n va, però bueno, n'hi ha molt de talls. Hi ha bastant de talls ara que no havia passat tant de vegades.
I desconvocada la vaga de socorristes previstes per als dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma.
La decisió arriba després dels avanços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament de Palma, el representant de la Unió de Socorristes de Mallorca, Julián Delgado.
En este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPIs faltantes.
I per si encara no ho sabeu, dia 12 hi ha un eclipsi i efectius de l'exèrcit patrullaran la Serra de Tramuntana per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost.
Un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu el dia de l'eclipsi. El govern detalla que és per garantir la seguretat dels ciutadans. Ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa.
El govern de Silla Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
I en cultura, avui destacam un clar protagonista, un protagonista indiscutible, el menorquí i gran baríton Joan Pons.
Que és precisament la figura central d'un documental coproduït per aquesta casa i Vetres que s'estrena a les 8 al Cinema Esmoix Negre de Ciutadella.
Aquest germà de Carlos, de Montserrat Caballer, en Carlos, va ser el que li havia dit la Montserrat que m'escoltava jo, que segons ell era marítro, i en Carlos Caballé després de som me va agafar com a gent seu, ja, privat.
I en els esports, el mallorquí Josep Sardà ja és nou jugador del Reial Mallorca, Toni Tenerife.
Així és, nascut fa 23 anys al Pollença, firma per les pròximes 4 temporades després de que el Real Mallorca hagi abonat a l'Andorra 2,5 milions d'euros, més bonus. Un futbolista que ve a ocupar el buit que deixa el català Jan Virgili, que parteix cap al Brujas de Bèlgica.
I ara miram el cel i la previsió meteorològica, perquè la temperatura sembla que continua estable i per saber com es presenten les pròximes hores a les Balears, connectam amb el nostre meteoròleg, Dani Capó. Molt bon vespre.
Bon vespre. Una bona calorada ens espera, Neus, companys. Sí, un cap de setmana marcat per un temps més tranquil. Ja no es repetiran aquests ruixats locals que ens havien acompanyat aquests darrers dies. De fet, avui ja no els hem tingut. I hem vist que aquest cap de setmana dominarà el sol a tot l'arxipèlag i amb unes temperatures que poden pujar qualque grau més. De fet, es poden arribar a superar localment els 38 a 80 punts de Mallorca, com també d'Eivissa, sobretot, però amb una sensació de basca que la notarem bastant acusada a tot l'arxipèlag, amb un ambient nocturn també bastant càlid. Això negoci, no tindrem una gran concentració de pols en suspensió, per tant, com a mínim, l'ambient no estarà especialment brut. El vent, per la seva part, demà bufarà fluix entre xaloc i migjorn, amb unes condicions marítimes bastant bones. En vista de diumenge, sigui cap al sud de les illes, podríem tenir algunes àrees més de maror.
I de farem servir ventalls. Dani, molt bon cap de setmana. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell i Facundo Tenaglia, que és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Doncs vam avançar en portada desarticulada una xarxa de tràfic de persones que operava a la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 6 dels quals Eivissa i 2 a Palma. La investigació apunta que la màfia hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 persones migrants des de la costa d'Algèria, com explica Dani Manau.
L'operació l'ha realitzat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb la col·laboració de l'Europol contra una de les principals estructures criminals especialitzades en el tràfic de persones. Les màfies cobraven 12.000 euros a cada persona migrant, en la seva majoria subsaharians, per fer la travessa des d'Algèria fins a la costa de les Balears, Almeria o Múrcia. El viatge era en condicions inhumanes. És Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar, o sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
En el viatge de tornada transportaven drogues des d'Europa fins a Àfrica. Els agents han confiscat 15.000 pastilles d'MDMA, 61 quilograms d'haixix i 500 grams de cocaïna. Han intervingut també 18 embarcacions d'alta velocitat.
Entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban para introducir drogas de síntesis principalmente en Argelia y de Argelia a España introducían inmigración irregular, con lo cual, por así decirlo, costeaban y se beneficiaban tanto del viaje de ida como el de vuelta.
Es calcula que aquesta xarxa hauria organitzat 64 trajectes migratoris, amb uns beneficis de 24 milions d'euros.
Tot això quan continua el rescat de persones que naufraguen.
En total, des d'ahir a hora baixa, se n'han interceptat fins a 6 embarcacions i ahir els serveis d'emergència van rescatar 19 persones d'origen magrebí després que la seva barca s'enfonsàs a 12 milles al sud-est de Cabrera. Un ampli dispositiu de Servei de Salvament Marítim i Guàrdia Civil va poder rescatar els passatgers quan tots eren a l'aigua.
I anem a la darrera hora de la situació ceuta, que, com sabeu, també esquitxa la política internacional. Avui Itàlia ha dit que rebutja l'ultimàtum del govern espanyol i mantindrà el control a les fronteres fins al 15 d'agost.
Així ho ha expressat el govern de Giorgia Meloni en un comunicat on rebutja la petició d'Espanya de retirar els controls a les fronteres aèries i marítimes. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha cap motiu per a mantenir-los i que la crisi migratòria de Ceuta, que va precipitar aquestes mesures, ja està reconduïda. També adverteix que Espanya adoptarà mesures proporcionals si Itàlia finalment no aixeca el control fronterer.
Tot això són encreuaments de paraules, mentre centenars de menors segueixen a Ceuta sense cap adult de referència després d'una setmana de l'entrada massiva de persones des del Marroc.
Esperen a portes de la comissaria de policia per ser identificats. La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, calcula que hi ha vers 1.300 menors ja registrats al sistema d'acollida i ha anunciat que dia 16 arribaran reforços a Ceuta per a iniciar el trasllat d'algun d'aquests menors a la península. Mentrestant, assegura que fan tot el possible per agilitzar els tràmits.
Para llegar a una situación en la que todos los niños estén acogidos, hay mucho trabajo previo que hemos hecho, aunque pueda ser insuficiente. Yo entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mí no me gustan nada, de verdad, llevamos trabajando con determinación desde el día 1. La situación ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios. Yo ahora mismo estoy aquí con vosotros, me voy a ver otros espacios físicos para ver si somos capaces de desbloquearlo y agilizarlo, porque en la medida en que tengamos espacios podemos habilitar la acogida de una manera más rápida.
El Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
La darrera xifra oficial de morts durant l'entrada massiva des del Marroc a Ceuta fa tot just unes setmanes de 82 i només 4 han pogut ser identificades.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I obrim la plana de succeïts. Un home de 45 anys ha resultat ferit greu. Ha estat avui hora baixa, després de precipitar-se des del 12è pis d'un edifici de Palma i caure sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa que també han resultat ferides. Tots han estat hospitalitzats a Son Espases.
Ho dèiem, ha passat tot just aquesta hora baixa a la plaça de Catalunya de Palma. La Policia Nacional investiga si els fets es van desencadenar després que l'home precipitat discutís amb la seva exparella.
I a Eivissa, la Guàrdia Civil ha detingut dues persones que tenien en el seu poder 5 vehicles d'alta gamma robats.
Va ser el passat 30 de juliol, durant el llançament judicial en un immoble de Cala Llonga. Els agents hi van acudir pel desnonament i van trobar un home que intentava treure els turismes de la parcel·la. Els vehicles estaven reclamats per diverses unitats de Madrid per diferents sostraccions fetes. Des de l'any passat, la Guàrdia Civil va detenir l'home de 57 anys i una dona de 55 que va facilitar les claus del cotxe, però no va poder portar cap documentació que n'acredités la possessió.
I encara les pitiuses, l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha ratificat un paquet de 5 sancions administratives per un import de 800.000 euros. Això ha estat per l'organització, comercialització i celebració de diverses festes il·legals en sòl residencial i també rústic del municipi.
El consistori ha destacat el paper de l'equip de detectius privats contractats pel Consell Insular, la implicació de la policia local i les tasques d'instrucció dels serveis tècnics i jurídics municipals. El missatge que vol donar l'Ajuntament és que els habitatges no són discoteques ni tampoc recintes de festa, tot i que lamenta que els expedients poden trigar 2 anys a resoldre's.
I avui també és notícia que Endesa investiga l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'excés de consum com a possibles causes dels talls de subministrament elèctric que es repeteixen a diferents punts de les illes en plena temporada de calor. La companyia estudia ara especialment l'afectació sobre determinats components de la xarxa, com els cables subterranis i els fusibles. Veïns de Palma, de Pollença, també d'Eivissa denuncien interrupcions constants i intermitents.
Des de principis de juliol, veïns dels carrers Francesc Manuel de los Herreros, Hort de la Torrella, Jeroni Rosselló i el passatge Síria Palma denuncien talls de llum que repeteixen cada pocs dies. Segons els afectats, el subministrament s'interromp de manera intermitent durant la nit i en alguns casos les incidències s'allarguen fins al matí, una situació que s'agreuja amb les altes temperatures. El portaveu de l'Associació de Veïnars de Pere Grau, Nael Falo, alerta que les persones en situació de vulnerabilitat són les que més pateixen les conseqüències d'aquest talls.
La barriada està molt alarmada, sobretot aquelles persones amb mobilitat reducida, ja que no poden fer ús de l'ascensor. Tenir la nevera, tenir accés a l'aire condicionat o inclusive poder cargar el mòbil. Esto ha generat gran malestar en la barriada i exigimos des de Flipam Pere Grau que Endesa i la distribuïdora doten de les infraestructures necessàries per garantir el subministre elèctric en la barriada més poblada i més densa de Palma.
Els problemes de subministrament no es limiten només a ciutat. El municipi de Pollença també registren talls intermitents que afecten veïns i negocis de la zona. Alguns bars denuncien que les interrupcions dificulten el funcionament habitual dels establiments i en perjudiquen l'activitat, especialment en plena temporada turística. És el cas de Nena Vallejo, propietària del bar La Nena, i d'Eugènia López, veïnada de Llanaire.
Tenc un bar en un polígono i tenim molt de vegades talls de llum, molt sovint. En un moll que meva la setmana passada varen tenir, no sé si era dimarts, de les 9:22 fins a les 12:30 de vespre, que no van tenir llum. I se n'anava, tornava i va estar bastant de temps. I en un bar també fa pujades de ballades, se'n va, però bueno, n'hi ha molt de talls. Hi ha bastant de talls ara que no havia passat tant de vegades.
A part de Llanaire, per exemple, des part de Pollença, contínuament té talls de subministrament elèctric. Quin problema ens comporten els residents? I doncs, se'n va el llum i quan tornen a subministrament elèctric, tal vegada hi ha un electrodomèstic que no funciona.
També a Eivissa afecta les zones més densament poblades de la perifèria de Vila, com a Canescanell, Casserres, Sacarroca i també d'altres municipis com ara Santa Eulàlia. Endesa explica que les incidències han afectat diverses línies de baixa tensió de diferents transformadors. La companyia assenyala l'augment del consum que activa els fusibles de protecció per evitar avaries més greus o possibles incendis.
També a Menorca han patit incidències. De moment s'ha decidit que els grups electrògens que fins ara s'havien de traslladar a Ciutadella quan hi havia avaries a la xarxa quedaran permanentment al municipi. L'acord entre Endesa, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Calen Bosch i Son Xoriguer per el 15 d'octubre. En té la informació Carles Marques.
Endesa reforçarà la resposta demà possible a les panes a Ciutadella en grups electrògens permanents a la subestació del municipi. L'objectiu és reduir el temps de reacció en cas d'una avaria greu. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de Calen Bosch i Son Xoriguer en plena temporada turística. No és, però, el primer episodi d'aquest tipus. Al maig del 2025, una doble avaria al centre de Ciutadella va deixar més de 1.400 abonats sense subministrament. Endesa va haver de traslladar amb urgència grups electrògens per recuperar el servei. Un precedent que ja havia evidenciat la necessitat de tenir aquests equips més a prop. A més d'aquesta mesura immediata, Endesa començarà el 15 d'octubre la renovació de les línies de baixa tensió als punts més crítics de Calen Bosch i Son Xoriguer. Les obres s'han ajornat fins després de l'estiu per evitar afectacions durant la temporada turística. És Maria Jesús Begú, Vallesa, de Ciutadella.
Tota la zona de Calen Bosch, les peticions que ens han fet de canvi de línies es començaran ben a principi d'octubre, ja hi ha data d'inici d'aquestes obres, però bueno, paral·lelament a això, l'Ajuntament també demana que en els mesos d'estiu, que com tothom sap, Ciutadella rep la màxima pressió humana de Menorca entre residents i tots els turistes que ens visiten, sent el municipi més turístic, que generadors, en cas de que hi hagi alguna apagada, estiguin ja ubicats a Ciutadella.
Administracions, companyia elèctrica i sector hoteler confien que aquestes actuacions reforcin una xarxa que els darrers estius ha patit diverses incidències.
I encara pel que fa a qüestions d'electricitat, l'Associació de Veïnats de les Casetes dels Capellans interposarà un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Muro pel canvi de titularitat del comptador de corrents.
Segons l'advocada de l'entitat, el consistori va posar el comptador al seu nom sense seguir el procediment legal establert. Enmig d'aquesta disputa hi ha dues mensualitats pendent de pagament que sumen uns 15.800 euros, un import requerit per part del VAL a través d'un banc municipal que explica també que l'agència tributària retirarà els doblers del compte bancari de l'associació. Miquel Porqués és el VAL de Muro.
Bueno, ells diuen que ells han de gestionar la seva pròpia corrent, quan això és l'Ajuntament que ha de gestionar el seu propi ha de gestionar el que és tots els comptadors municipals. Pot arribar un embargament en el moment en què passi a l'agència tributària, que se recapta tots els imposts d'aquest ajuntament, a través de l'agència tributària anirà i se farà el que s'hagi de fer en els comptes de l'associació.
I el govern i l'Ajuntament de Deià condemnen els actes vandàlics apareguts a Solla i Deià en plena mobilització contra la saturació turística.
El govern ha condemnat l'acte vandàlic contra una immobiliària de Solla només un dia de la manifestació convocada al municipi contra la saturació turística. Les oficines situades al centre del poble han aparegut amb una gran taca de pintura negra i la paraula arruix. El conseller portaveu Antoni Costa ha lamentat els fets i ha defensat que aquest tipus d'accions no representen la majoria de la societat.
No és un comportament que pugui ser, diríem, acceptat per la majoria de ciutadans de les Illes Balears, perquè som una societat tranquil·la, una societat que no pot valorar en positiu aquest tipus d'actes vandàlics. I, per tant, crec que comparteixen el fet que el govern de les Illes Balears les condemni fermament.
També a Deià han aparegut diverses pintades contra el turisme en espais públics. Missatges com turistes, marxau a casa o marxau a casa s'han escrit en anglès en pintura vermella sobre un panell informatiu, l'asfalt, arbres i mobiliari urbà. L'Ajuntament de Deià ha condemnat els fets i ha defensat que qualsevol reivindicació ha de ser compatible amb el respecte als béns comuns. El consistori adverteix que aquestes accions generen perjudicis al conjunt de la comunitat i obliguen a destinar recursos públics a reparar els desperfectes. Lluïsa Pasteguies, al Vall de Deià.
Sobretot que no desviïn els focus d'allò important, que és que la gent demana un canvi de model i això demà se tornarà a demostrar, com se va demostrar el 26 de juliol, amb moltíssima de gent de Solla i de tota la comarca, que de forma pacífica i de forma cívica tornaran a exigir aquest canvi de rumb en les polítiques per fer possible tenir una economia que estigui al servei de les persones.
Ho avançava ara el Batlle de Deià, tot això davant la previsió d'una participació elevada. Els organitzadors de la manifestació contra la massificació turística de Sóller demanen prioritzar el transport públic i evitar l'accés en cotxe al centre del municipi. En cas d'utilitzar el vehicle privat, recomanen compartir-lo i han indicat diferents zones d'aparcament des d'on arribar a peu al punt de trobada. Menys turisme, més vida i moviment jove de Sóller insisteixen també en el caràcter pacífic, cívic i familiar de la protesta i fan una crida a respectar els veïns, els comerços i l'espai públic i a seguir les indicacions del servei d'ordre durant tot el recorregut.
Entre els problemes principals que han motivat la manifestació, els convocants assenyalen la saturació de les carreteres i la manca de transport públic i d'aparcament davant l'elevada presència de cotxes de lloguer. També denuncien la proliferació dels habitatges de lloguer turístic, l'especulació immobiliària i la progressiva substitució del comerç local i de proximitat per negocis orientats principalment als visitants. Les entitats han insistit durant els darrers dies que es tracta d'una mobilització pacífica, cívica i familiar. Sonia Zamrinc és membre del moviment Jove de Sóller.
La brutalitat policial que hi va haver en el final de la manifestació a Palma és una situació que en cap cas s'hauria de viure a Sóller. El que han convocat és una manifestació ciutadana, respectuosa, per tant, animam a que totes aquelles persones que venguin ho facin, fins i tot s'arribada, volen que sigui de manera ordenada, recomanar que venguin en temps, no? Perquè volen que de principi a fi tot vagi, diguem, de manera respectuosa, pues, cap a manifestants, cap a veïns, cap a comerciants i cap a visitants.
La convocatòria arriba precisament en un moment de malestar entre una part del teixit comercial de Sóller, preocupat per l'impacte que pugui tenir la manifestació sobre l'activitat del centre. Els organitzadors, però, remarquen que la protesta no es dirigeix contra els turistes, sinó contra un model que consideren estar transformant el municipi i afectant cada vegada més la vida quotidiana dels residents.
És una manifestació a favor de no perdre la vida de Sóller, la vida de poble, i una de les principals causes és aquest model econòmic que promou la turistificació, que fa que no puguen trobar un habitatge digne, que fa que tanquin negocis de tota la vida i se n'obliguen d'altres enfocats en el consum turístic, que fa que se perdi al final aquest sentiment de comunitat que ha caracteritzat el poble de Sóller durant tants anys.
La manifestació partirà aquest dissabte 8 d'agost a les 10 del matí de la plaça dels Estiradors. Des d'allà, els participants recorreran el carrer de Santa Teresa i el carrer de Sayuna fins a arribar davant l'Ajuntament de Sóller, on la mobilització acabarà amb la lectura d'un manifest.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 23 minuts i anem amb una notícia des darrera hora, perquè avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de socorristes prevista per a dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma. La decisió arriba després dels avenços assolits en la segona reunió en l'empresa i l'Ajuntament.
Els treballadors es mostren optimistes amb els darrers acords i confien en la predisposició de les parts a continuar negociant. El representant de la Unió de Socorristes de Mallorca, Julián Delgado, ha explicat que alguns avanços es materialitzaran ja durant aquest mes d'agost.
Se han comprometido en este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño y no tener que usar servicios públicos, tanto en Arenal como en Cala Estancia y en la playa de Camper Antón. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes a todos los trabajadores.
Pel que fa al dia de l'eclipsi, els socorristes ampliaran la jornada fins a les 9:30 del vespre, tot i que posen de manifest que el servei de socorrisme és fonamental durant tota la temporada d'estiu, moment en què l'afluència de visitants es dispara.
I avui, a hora baixa, també hem sabut que l'ocupació hotelera mitjana durant el juliol i les pitiuses ha estat del 90%, 9 dècimes per sobre del mateix mes de l'any passat, segons dades de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera, Dani Manau.
persones, destaca l'ocupació experimentada al municipi de Vila, 2,31 punts per sobre de juliol de 2025. També puja més d'un punt Santa Eulària i Sant Antoni. Sant Josep i Formentera van créixer només dues dècimes. L'única dada negativa és per la zona nord, que cau 2,5 punts. En l'acumulat de la temporada, l'ocupació mitjana de les Pitiuses se situa en el 83%, 1,8 punts per sobre de les dades de maig a juliol de l'any passat. Santiago García és el gerent de la FEIF.
Hi havia potser un poc més de dubtes de com podia anar la temporada. També sí que és veritat que durant un període hem vist que les reserves entraven més a i hi havia més reserves a última hora, però al final que les reserves han anat entrant i finalment l'ocupació dels mesos de juliol pues, ha estat correcta, més o menys igual que l'any passat.
Tot això quan l'Ajuntament de Sant Josep ha tancat el bany la platja d'Escodolà en detectar nivells de contaminació per sobre dels permesos.
El tancament s'assenyeja a la zona on desemboca el torrent de Sa Font, on les analítiques han mostrat valors fecals i d'enterrococos nocius per les persones. Dilluns, el consistori recollirà noves mostres i adoptarà les mesures necessàries.
Això quan el Consell de Formentera investiga la desaparició de part de l'abalisament en diversos punts del litoral de l'illa. Les incidències s'han detectat a Ses Canyes, Es Trucadors i s'espalmador, com ens explica Gemma Guasp.
En aquests moments, l'empresa encarregada de l'abalissament de les platges de Formentera treballa per reinstal·lar les boies que van ser retirades. El Consell investiga les causes d'aquestes incidències. Sospiten que es tracta d'un acte vandàlic i intencionat, ja que a la platja de Ses Canyes van desaparèixer totes les boies i van aparèixer posteriorment a la platja d'Espujols. Verònica Castelló és consellera de Medi Ambient de Formentera.
És com un acte de vandalisme, perquè no és que no s'amollen totes soles, no és que una embarcació les hagi pogut enganxar i les hagi amollat, que això sí que ens va passar a la platja de Cala Sona fa dues setmanes, i ara mateix pues, tenim l'empresa que té adjudicat el contracte d'esbalissament del litoral de Silla Formentera, que està fent revisions i està reposant pues, totes les boies que s'han detectat que han estat amollades.
Durant la inexistència d'aquest abalissament, alguns vaixells de grans dimensions han fondejat a menys de 200 metres de la costa. També s'han registrat incidències a la zona d'Es Trucadors i s'Espalmador.
I també heu de saber que el govern sancionarà multes de fins a 60.000 euros les persones o establiments que venguin begudes energètiques a menors. L'executiu ha aprovat avui el decret llei que prohibeix aquesta venda pels riscos sobre la salut dels adolescents que tenen aquests productes.
Actualment, un de cada dos estudiants de 14 a 18 anys consumeix begudes energètiques i un de cada cinc les mescla amb alcohol, segons Estudes 2023. Els informes tècnics posen de manifest que el consum s'està estenent de manera generalitzada entre els joves, amb els riscos que això comporta. Manuela García és la consellera de Salut.
Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
I davant les acusacions de contaminació, Aena ha manifestat que l'aeroport s'abasteix exclusivament dels 5 pous autoritzats. La recollida pluvial i l'optimització d'aigües regenerades sempre en volums, diu, dins els límits de captació autoritzats.
L'ENS aeroportuari també afirma que trasllada a la Conselleria del Mar i al Cicle de l'Aigua, la Direcció General de Recursos Hídrics i a l'Agència Tributària de les Illes, el volum d'aigua extreta per liquidar el cànon corresponent. A més, remarca que Recursos Hídrics l'autoritza per emprar l'aigua sortint de la depuradora per regar jardins i zones verdes de les seves instal·lacions.
Tot això quan entitats socials i ecologistes d'Eivissa denunciaran Aena davant la Fiscalia per un presumpte delicte mediambiental. Denuncien que s'aboquen aigües fecals per sobre del límit legal provinents de la depuradora de l'aeroport d'Escodolà al Parc Natural de Ses Salines. Segons les entitats, aquestes xifres evidencien l'incompliment. Rafael Tur, portaveu d'Aliança per l'Aigua.
Aquestes analítiques de la depuradora de l'aeroport no compleix els requisits mínims, de fet, per fins a 17 voltes els paràmetres legals establits, i, evidentment, nosaltres ho posarem el posarem en coneixement de la Fiscalia.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i mitja de l'hora baixa d'aquest 7 d'agost i cop policial contra una de les principals xarxes de tràfic de persones de la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 8 a les Balears, 6 a Eivissa i 2 a Palma.
La xarxa hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 migrants d'Algèria en travessies en condicions inhumanes. Una operació que també ha permès intervenir droga i de 8 embarcacions d'alta velocitat, com explica Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
El tema de transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar, o sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
I un home de 45 anys ha resultat ferit greu després de precipitar-se des del 12è pis d'un edifici de Palma.
L'home ha caigut sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa que també han resultat ferides. Tots han estat hospitalitzats.
I Endesa investiga l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'excés de consum com a possibles causes dels talls de subministrament elèctric que es repeteixen a diferents punts de les illes en plena temporada de calor.
La companyia estudia especialment l'afectació sobre determinats components de la xarxa, com els cables subterranis i els fusibles. Veïns de Palma i de Pollença denuncien interrupcions constants i intermitents.
Encomano polígono i tenim molt de vegades talls de llum, molt sovint, fa pujades, de ballades, se'n va, però bueno, n'hi ha molt de talls. Hi ha bastant de talls ara que no havia passat tant de vegades.
I desconvocada la vaga de socorristes previstes per a dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma.
La decisió arriba després dels avanços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament, els representants de la Unió de Socorristes de Mallorca, Julián Delgado.
En este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes.
I per si encara no ho sabeu, dia 12 hi ha un eclipsi i efectius de l'exèrcit patrullaran la Serra de Tramuntana per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost.
Un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu el dia de l'eclipsi. El govern detalla que és per garantir la seguretat dels ciutadans. Ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa.
El govern de l'Illa Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
I en cultura destacam un protagonista indiscutible, el menorquí gran baríton Joan Pons.
Que és, de fet, la figura central d'un documental que produï per IB3 i que s'estrena a les 8 al cinema Moix Negre de Ciutadella.
Aquest germà d'en Carlos, de Montserrat Caballé, en Carlos, va ser el que li havia dit a Montserrat que m'escoltava jo, que segons ell era baríton, i en Carlos Caballé després de sol me va agafar com a gent seu ja, privat.
7:33 i és moment ara dels esports.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
El jacs davanter de l'Andorra, Josep Cerdà, ja es vesteix de vermell i negre. No és així, Toni Tenerife?
Així és. Nascut fa 23 anys a Pollença, Mallorca, firmarà per les pròximes 4 temporades després de que el Mallorca aboni a l'Andorra 2,5 milions d'euros més bonus. Va firmar 10 gols al passat exercici a segona divisió amb el conjunt del principal. Juga a banda esquerra, d'extrem, i té facilitat col·legiadora i visió de joc als metres finals. El sentiment de declaracions fetes als mitjans oficials del club. Primer, explica com va ser el seu fitxatge.
Me va contactar fa unes setmanetes i des d'un primer moment vaig tenir claríssim que volia venir aquí. No, primer de tot vaig telefonar a la família, que sempre han estat allà, m'han apoyat en moments bons i dolents i també és una recompensa per tots. Molta alegria. De fet, vaig telefonar també a Noemí Pradins i se varen emocionar. Per jo és un moment molt, molt guapo i únic i espero que pugui donar moltes alegries.
I ara compta, com es deia, amb la pilota als peus i també deixa molt clar que coneix a la perfecció la segona divisió.
I com a jugador me considero un jugador vertical que ha vengut amb moltes ganes de portar. La segona divisió és una categoria molt difícil. Ja l'any passat hi vaig jugar i es veu que és molt dura. Te pot guanyar qualsevol equip, però sí que ens hem de fer forts, especialment a casa, i intentar aconseguir l'objectiu.
Jugador que es va fer a les categories inferiors del Montaure, el Real Mallorca i Constanci, abans de fitxar pel Futbol Club Barcelona, el mallorquí ha hagut de picar pedra per arribar on és ara. Olot, Pontferradina i Andorra han estat les estacions futbolístiques que ha recorregut abans de tornar a casa, és a dir, a Mallorca. La creu la posa la sortida del mitja punta català Jan Virgili, que ja és història del Real Mallorca. Després de jugar 31 partits de Lliga, de 9 d'aquests com a titular, amb 2 gols marcats i 4 assistències, el futbolista nascut fa 20 anys a Vilassar de la Mar marxa cap a la Júpiter Pro League belga per jugar amb el Bruges, un clàssic del futbol europeu, i que enguany jugarà la Lliga de Campions després d'obtenir el títol de Lliga al seu país. La marxa de Virgili deixa el club 7,2 milions d'euros en concepte de traspàs i 4,8 per al Futbol Club Barcelona. I un darrer punt pel que fa al dia a dia al Real Mallorca, demà dissabte a la 9 del vespre, darrer test de preparació del conjunt vermell davant d'un nouvingut a la Bundesliga com és l'Eversberg, un partit que també podran seguir a IB3 Ràdio, a IB3 Televisió. Demà juga el segon partit pretemporal de l'OU d'Eivissa. En aquest cas ho farà davant del segon equip de Vila, la Societat Esportiva Eivissa. El jugarà Can Misses a les 8 del vespre dins el mar de les Festes de la Terra. Sentim els dos tècnics, Raúl Llona de l'UD i Raúl Casain, entrenador de la Societat Esportiva.
Intentar ir completando nuestra formación, intentar ir completando que el equipo pues, tenga los mayores recursos posibles para llegar a ese primer partido, que es al final lo que tenemos ahí en mente, ¿no? Esa primera jornada y donde hay que llegar realmente bien.
Y bueno, el partit té que ser una festa. Per a Eivissa és un partit bonic, un partit xulo. Nosaltres, dins de la nostra feina de treball, estem a altre nivell que la UD, evidentment, i tenim que fer la nostra feina per a seguir en la pretemporada, en les càrregues que venim fent per a seguir. Per a lo important, que no se lesione ningú, que siga un partit que no n'hi hagi ninguna cosa rara i disfrutar-lo per la gent que vagi, disfrutar-lo per la gent que el puga veure. I és el que té que ser, una festa per Eivissa.
Cal dir que enguany està sent una pretemporada bastant complicada pel que fa a la seva organització per part de l'UD. Raúl Llona.
Bueno, hemos tenido que ir adaptándonos, hemos tenido que ir buscando partidos pues, para que realmente el equipo pues, tuviera esa competitividad que necesitas, pero también hemos querido pues, jugar en la isla, ¿no? con la complicación que eso tiene para que nos viera precisamente pues, nuestra gente, ¿no? Es verdad que aunque sea en tercera división, pero bueno, afrontamos el partido pues, para ir corrigiendo.
Cal recordar els següents compromisos per part de l'UD. El divendres 14 jugarà un altre derbi entre l'UD Eivissa i la penya esportiva Sant Eulàlia. I els dies de 9 i 22 jugaran contra la nena de Getxo i el Mallorca B. En plana poliesportiva, ve la Copa del Rei. Acabada la primera jornada de la sèrie final a la Badia de Palma, les classificacions queden així a la Valerians Women's Cup. El Valeria Team és el primer, el Club Xongo, 42, Nadir encatxala la classificació, al igual que l'embarcació italiana Voodoo a la categoria Banca ORC 0. A la Sail Racing ORC A tenim a l'embarcació sueca Rank com a primera a la classificació en el joc de Nora, que fins ara estava encatxalant la mateixa, la Uber ORC B. El Teatre del Soho San Miguel, capitanejat per Javier Banderas, és la que encatxala la classificació en la jornada d'avui. I a l'ORC, Azul Marino, el Helibert alemany, comandat per Hendrix Brandis, és la que comanda aquesta classificació en el joc del Project Work i Niramo, que fins ara estaven sent els millors en aquesta categoria. Perquè fa el Tour de França, la polonesa Kasia Niewiadoma no només ha guanyat la setena etapa en la final al Mont Ventoux, sinó que, a més, és la nova mallot groc de la Ronda Gala. Pel que fa a la mallorquina Mavi Garcia, ha arribat a 13 minuts 51 segons de la guanyadora d'etapa a causa d'un problema en la bicicleta quan anava a fer la pujada. Ara és 18ena a 21 minuts i 27 segons de Kasia. Per altra banda, a la quarta etapa de la Vuelta a Burgos, nos deixa com a guanyador el britànic Matthew Brennan. A la general, Enric Mas, que havia entrat amb el gran grup, continua el quart a només 27 segons del líder de la ronda burgalesa, Félix Gall. En pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea ja són a semifinals del Premier Padel P1 a Londres, després de superar en quarts a Martita Ortega i Sofia Araujo en 3 sets, 7-5, 4-6 i 6-1. I ja per anar acabant en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha confirmat el fitxatge del pivot brasiler de 9 anys, Víctor Batista, procedent de l'Olimpia Verona italià. Farà el que queda de pretemporada en primer equip i després formarà part del filial a segona vegada. Aquesta informació de futbol sala ho deixem. Fins aquí els esports.
I de ben dit, Tenerife, Toni Tenerife, fins aquí els esports. Fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
Escoltau l'informatiu Vestre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ja tornem aquí, 7:43 minuts, i per si no ho sabeu, dia 12 hi ha un eclipsi i efectius de l'exèrcit patrullaran la Serra de Tramuntana per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost. Un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu aquest dia.
El govern detalla que és per garantir la seguretat dels ciutadans, ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa en la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en el qual ha insistit que s'ha de gaudir d'aquest dia tan especial en responsabilitat i acatant les normes.
El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
El govern, per cert, habilitarà vials exclusius per al transport públic per facilitar l'accés a l'aeroport de Son Sant Joan i a l'Hospital de Son Llàtzer el dia de l'eclipsi. L'anunci es produeix després de les crítiques de taxistes i transportistes per l'operatiu especial de mobilitat.
Davant la pressió del col·lapse circulatori, el sector anticipa problemes a l'hora d'oferir el servei. Ezequiel Orrach és el president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies.
No nos ha tenido nada en cuenta. Realmente lo que han hecho es hacer su estadística, sus protocolos, sin pensar en los problemas que puede acarrear este tema.
La Federació de Transports assegura que els conductors professionals tindran preferència de pas i demana als professionals previsió a l'hora de fer els viatges. Petra Mut és la gerenta de la Patronal de Transports.
Planificació, comunicació amb el client i de cara a segons quins serveis s'ha de tenir una garantia cap al client que sí que s'ha de procurar fer. Aeroports, administració, te donen una via, igualment és... A l'hospital també hi ha una via alternativa que te dona pas.
La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, explica que fa mesos que treballen perquè sigui un dia segur.
Tant el govern de les Illes Balears com els ajuntaments estem en contacte amb els diferents sectors del transport, com dic, tant de viatgers com de mercaderies, per garantir que aquest dia sigui un dia segur. I hem donat recomanacions que redueixin els desplaçaments, aquells que siguin indispensables.
La Conselleria de Territori i Mobilitat supervisarà els fluxos de trànsit i habilitarà opcions alternatives en cas necessari perquè es pugui cobrir el servei.
Per cert, que l'Ajuntament de Palma ja ha validat unes 7.000 acreditacions per poder accedir a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. Recordem que a partir de les 8 del matí no es podrà circular en vehicle privat ni tampoc amb motocicleta per la primera línia de platja. A partir de les 12 del migdia es tancaran les sortides 6, 7A i 8 de l'autopista de l'aeroport i s'establiran controls policials a les sortides 10 i 11 en altres punts estratègics de la zona.
Les úniques persones que podran accedir a aquesta zona seran els residents i treballadors, clients d'establiments que tinguin aparcament privat i persones que hagin d'assistir a algun centre sanitari o tinguin algun familiar en una escoleta o una residència. El termini per a sol·licitar aquestes acreditacions estarà obert fins dia 12 d'agost. El Batlle de Palma, Jaime Martínez, recomana fer el tràmit amb antelació perquè la validació no és immediata.
Recordar que si encara hi ha qualcú que no ha tramitat aquesta acreditació, que se faci l'abans possible perquè no esperant els darrers dies, perquè aquestes sol·licituds, lògicament, han de ser revisades i validades prèviament per Protecció Civil per tenir un control estricte d'aquesta situació.
Per la seva banda, alguns comerciants de la zona es mostren molestos per aquestes restriccions i es plantegen tancar els seus comerços el dia de l'eclipsi.
Directamente tendremos que cerrar la peluquería porque nosotros trabajamos con mucha gente de fuera de Campastilla y nada, íbamos a tener que cerrar. Ese día será pérdidas. Yo creo que lo están exagerando demasiado. Pero bueno, hay que hacer lo que las normas dicen, pero yo personalmente encuentro que lo están exagerando demasiado.
Has de tenir un QR, has de... I si tu surts a les 5 de fer feina, quan arribaràs a casa teva si tens un nen petit a les 9 del vespre? Perquè hi haurà escoades impressionants. No sé, m'apareix... massa, una massificació, gent que ha vengut de fora per veure-lo, no m'apareix bé.
Aquestes restriccions no afectaran el transport públic ni les persones que vagin a peu o amb bicicleta. La policia local ha habilitat el telèfon 696 27 98 04 per resoldre dubtes. Estarà operatiu els dies 10 i 11 d'agost, de les 9 a la 1 i de les 4 de l'hora baixa a les 8 del vespre, mentre que el dia de l'eclipsi estarà operatiu de les 9 del matí a les 9 del vespre. El telèfon, recordem, és 696-279804.
Però no tot és Palma. En altres municipis de les illes, i en concret de Mallorca, també serà possible veure l'eclipsi. Manacor, Consell, Sol i el Gai de Puigpunyent estan enllestint els preparatius perquè els seus veïnats també puguin ser partícips d'aquest esdeveniment. Així mateix s'està regulant els accessos amb més afluència prevista per garantir-ne la seguretat.
En el cas de Sóller, un dels municipis que més gent espera, només hi podran entrar els veïnats i els no residents que tinguin una reserva o un restaurant, sempre que l'establiment disposi de places d'aparcament. A més, així com explica el tinent de Batlle, Carlos Darder, ja està previst un ampli desplegament de policia local i protecció civil.
Per exemple, tenim miradors, com pugui ser de l'observatori
d'allà dalt de Santa Catalina, que no volen que tothom s'apoyi a la barandilla, perquè hi ha un acantilat, no? I per la qual l'únic que faran serà vigilar tots aquests punts que siguin perillosos.
A Manacor, el consistori ha habilitat el parc d'Anamolla i el camp de futbol de Sillot com a zones segures a Consell. També s'ha decidit obrir el camp de futbol del poble per als veïnats.
D'altra banda, el GAIDA ha elaborat un pla de seguretat per garantir que les jornades desenvolupin en seguretat, tenint en compte que el municipi té dues zones d'observació oficial, el camp de futbol de Pina i el del GAIDA, i també el santuari de Capellà, un altre punt d'observació.
I Puigpunyent ha limitat l'accés a Sonnet, per on passa la carretera d'accés al Puig de Galatzó. A més dels veïns, només hi podran entrar 30 vehicles. Avui matí s'han repartit les acreditacions a l'Ajuntament per estricte ordre d'arribada.
I també el Consell de Formentera ha ampliat en 100 places noves l'accés en autobús al far d'Escat de Barberia per contemplar l'eclipsi.
L'ampliació s'ha fet després que les 440 places oferides inicialment s'hagin exhaurit. Davant d'aquesta demanda s'ha reorganitzat el servei de transport per habilitar aquestes places que s'incorporaran als autobusos llançadora amb sortida des de Sant Francesc. Els que hi estiguin interessats hauran de fer reserva prèviament a través de la plataforma d'esdeveniments del Consell de Formentera.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I encetam la plana política amb el Consell de Govern, que ha nomenat l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume, nou director general de Costes. Això en substitució de Maria Joaquina Ferrer, a qui ha passat factura la reducció en gandules i parasols a Formentera.
Per mort de l'aplicació estricta de la normativa, en conseqüències que, en paraules de Costa, preocupen el govern balear.
Una cosa és que hi hagi una reducció complint paràmetres ambientals normativa, i l'altra és que hi hagi platges de Formentera que ni tan sols hagin pogut posar ni una sola gandula. I és una situació realment preocupant.
Aquestes seran els dos punts d'atenció immediata del nou director general, un home de tarannà dialogant que ha assegurat el portaveu facilitarà l'entesa i les solucions el més aviat possible.
D'altra banda, la vicesecretària general del PSIP, Rosario Sánchez, ha lamentat la destitució de la directora general de Costes. Ho considera una mostra més de desprotecció dels serveis públics, diu, per part del govern de les Illes.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Encetam la plana de cultura en la veu del baríton més internacional que ha donat aquestes illes. De Menorca al món és la línia argumental que proposa Joan Pons, Grande Barítono, un documental coproduït per IB3 i que s'estrena d'aquí uns minuts a les 8 al cinema Moix Negre de Ciutadella i que vol anar més enllà dels grans triomfs musicals del cantant ciutadellenc per endinsar-se en la seva vida personal fora dels escenaris, com ens explica Samat Houman.
Joan Pons, grande barítono, repassa una carrera que ja forma part de la història de l'Escala de Milà, el Liceu de Barcelona i el Metropolitan de Nova York. Però això és el que el gran públic coneix. El documental de la productora Empàtic, coproduït per IB3, vol reconstruir mitjançant converses amb Joan Pons el que ha viscut en baixada als escenaris, les seves decisions i sacrificis per arribar a ser un dels grans cantants operístics.
El germà de Carlos de Montserrat Caballé, Carlos, va ser el que li havia dit a Montserrat que m'escoltava jo, que segons ell era barítono, i en Carlos Caballé després de sol me va agafar com a gent seu ja, privat. I mon pare em diu, desconsat d'aquest, no tens de moure per res. I tenim un xalatet més petit que teníem aquí. És l'únic que tenim, si poc ho vendran.
El documental es preestrena avui vespre a les 8 als cinemes Moix Negre de Ciutadella amb la presència del mateix Joan Pons. Es podrà veure a IB3 el dissabte 15 d'agost.
I en la ressaca de l'Atlàntida, ara que Spider-Man Brand New Day està a punt de batre tots els rècords, torna a ser divendres i és moment de fer una repassada a les novetats de la cartellera, que és més estiuenca que mai, amb propostes ben lleugeres. Sandra Martínez.
Mira quién ha venido. El último mono.
Mismo tren, mismo destino. Por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
Antes seguiría el carnicero en Milwaukee.
Propostes com El último mono, una pel·lícula que diuen pot esdevenir una de les comèdies de l'estiu. La protagonitzen Juan Dávila i Susana Abaitua, una actriu en estat de gràcia en una història que aspira a clàssics com Quina fera de nena, de Katharine Hepburn i Cary Grant. Al darrere de la proposta, els guionistes de l'escena i la direcció de Joaquín Mazón, de La vida padre, diuen que és ideal per riure, passar-ho bé i oblidar-se de tots els problemes una estona i a la fresca. I riure una estona, potser sense voler-ho, és el que ens pot passar amb A mar abierto, una pel·lícula d'aquelles amb un guió tan increïble que només pot acabar com a títol de culte. Un avió comercial de Los Angeles a Xangai ha de fer un aterratge d'emergència enmig d'unes aigües infestades de taurons i venga. I per si tot plegat no és prou surrealista, l'ha produïda un membre de Kiss i, entre d'altres, la protagonitza Ben Kingsley.
Me llamo Rex. ¿Damos una vueltecita? ¡Yuhu! Bienvenidos a mi hogar, dulce hogar.
Tío.
No tengo una tele.
També naufraguen la patrulla canina, però ells van a parar a una illa amb dinosaures i hauran de fer de tot per mirar de salvar-la en una aventura que de ben segur arreglarà més d'un capvespre a les famílies desesperades.
¿Dónde estabas?
En el museo, contigo.
Llevamos dos horas esperándote.
I si voleu anar al cinema a trencar-vos un poc el cap, El síndrome Rembrandt és la vostra, un drama francès que explora les escletxes entre la raó, l'art i la consciència política i ho fa a través d'una parella d'enginyers nuclears. Diuen que és tan ambiciós com imperfecte. Quedeu advertits. Tot això mentre la resta de la cartellera, la darrera de Spider-Man, amb permís dels Minions i de l'Odissea de Nolan, que encara omple sales.
I moment ara per fer una ullada a algunes de les propostes musicals que ens esperen aquest cap de setmana. Començam avui mateix a Maó. No me salves, ya la noche no me salves, ya la fiebre no me salves, ya la muerte no me salves, no me salves, no me salves, ya la noche no me salves, ya la fiebre no me salves, ya la muerte no me salves. Que tu boca, tu saliva. El claustre, Queralt Lahoz, una de les veus més poderoses i singulars de l'escena musical actual.
Presentarà 9:30 PM el seu darrer treball, una travessia autobiogràfica que té com a inici l'hora exacta en què va néixer. L'artista ha trepitjat l'escenari Mones en nombroses ocasions i té en el públic d'Esclaustre part de la seva família d'amistats, un concert imprescindible d'aquest estiu.
Això serà avui, demà, a Eivissa. Vila celebra Sant Ciríac i ho fa amb un enorme ventall de propostes, entre les quals han triat aquesta.
El concert a la plaça de la Catedral de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa dirigirà Estefano Serra a partir de les 10 i en el programa destaca Suspiros d'Espanya i aquest inoblidable Amparito Roca. I no és l'única proposta. També demà, davant l'església de Sant Rafael a les 10 del vespre i de Franc, podreu escoltar l'Eivissa String Ensemble, que proposa un recorregut musical que uneix les grans obres del repertori clàssic amb versions de temes contemporanis. Al concert, protagonitzat per Rancens Puente, Miquel Falomir i Carlos Vespertinas, forma part de les activitats culturals, els béns patrimonials que organitza el Consell Insular d'Eivissa.
Com una joia
de l'univers que silenciosa es poleix com una història.
I a Mallorca, diumenge, el cicle Sons de nit ens ofereix el Santuari de Montición de Porreres a partir de les 10, la personal veu de Judit Nederman. Nascuda en una família de músics de ben petita, es va formar en guitarra clàssica, jazz i música moderna, un bagatge que ha ampliat el seu univers creatiu i ha transformat aquesta cantautora catalana. Toquen les 8 i és moment d'actualitzar les notícies principals d'aquest divendres 7 d'agost en què Endesa investiga els talls de subministrament elèctric